matí, informació, reflexió i entreteniment.
I ara us faré unes preguntes. Per exemple, en una hora, quantes vegades arribes a mirar el mòbil? I quan vas a dormir, el teu telèfon està a prop o lluny de tu? Ja? Ja ho saps? Doncs si tu no ets capaç de separar-te'n, imagina't els més joves. Avui, per això, volem parlar de l'ús de la tecnologia que fan els nostres infants i també els adolescents i com gestionen també els youtubers, aquests referents que moltes vegades donen continguts i eduquen els nostres fills. I ho farem amb el Gerard Vilanova. Ell és professor i intenta crear una pedagogia per l'ús de les noves tecnologies a través de TIC Activa. Gerard, bon dia.
Hola, bon dia, Raquel.
A veure, explica'ns primer de tot, abans de començar en matèria i parlar dels youtubers, digue'ns com podem doncs, utilitzar les nostres pantalles per no estar massa pendents, massa enganxats, no?, del que passa i d'aquestes xarxes i d'aquesta tecnologia que és tan present avui dia.
Sí, doncs davant d'aquesta presència, que de vegades es pot convertir fins i tot en invasió, no?, si un no posa límits, doncs avui el que es proposa majoritàriament és crear, per exemple, espais de desconnexió. O sigui, que el mòbil, per molt que sigui un telèfon que ens pugui acompanyar a tot arreu, també es pot separar i també es pot convertir en un objecte fix. Per exemple, una de les coses que recomano les xerrades que faig és que a casa el mòbil es converteixi en un objecte fix, en un telèfon fix. Exactament igual que el que teníem nosaltres quan érem petitons, que teníem un telèfon immòbil en l'espai, estava ancorat en un lloc i no ens anava malament. Llavors, a casa, per exemple, és del tot innecessari voltar amb el mòbil amunt i avall. I això ha de servir per crear aquests espais de desconnexió necessaris.
Clar, almenys intentar, no?, doncs intentar tenir aquest espai, no?, de tant en tant de desconnexió, perquè sembla que avui dia doncs, és un dit més, no? Perquè sempre el tenim a la mà o a la butxaca.
Clar, i estem parlant de l'espai familiar, que és un espai on hauríem de prioritzar l'atenció humana de les persones que viuen amb nosaltres, especialment si són nens, no? No ens veiem gaire temps durant el dia. Llavors, si el temps de què disposem conjuntament el dediquem a atendre coses de feina o coses d'oci, el que sigui, a través del mòbil, a través de l'ordinador, la tauleta, doncs ens estem perdent una part important de la nostra vida, que són, diguem-ne, els éssers humans que conviuen al voltant nostre.
I a través de TIC Activa el que preteneu és doncs, fer aquests tallers, no?, per pares, per mares, per mestres, per alumnes, on es parli doncs, de les tecnologies. Com reaccionen quan venen els tallers i els hi proposeu doncs, fites com aquestes, no?, de desconnectar de tant en tant dels seus aparells i dels seus dispositius?
Sí, reaccionen molt, molt bé. De vegades hi ha qui discuteix alguna de les propostes, que són només propostes que fem, però hem de pensar que venen pares que ja han tingut o algun tipus de problema o la preocupació, cosa que és molt bona, no? Quan un té una preocupació, doncs activar-se i fer alguna cosa, en aquest cas buscar orientació. Llavors el que nosaltres fem és anar a les escoles, especialment són les AMPAs, qui ens contracta, i no revelem cap secret, no hem trobat cap fórmula màgica. Simplement el que fem són propostes per endreçar la tecnologia en l'espai familiar i que no sigui, com deia abans, invasiva.
I saben des de les AMPAs que tenim un problema o no ho veuen com tal?
Sí, la veritat és que sí, sí que ho saben. És un problema que està en l'ambient, que forma part de l'agenda mediàtica, per exemple. Tot sovint veiem notícies relacionades amb aquest tema, sigui de youtubers, que avui en parlarem una mica, o sigui de qualsevol altre tipus de situació, no? Llavors, diríem que és un tema sensible i que l'opinió pública hi té posat un ull al damunt. Llavors, com deia, els pares més preocupats en el sentit d'ocupar-se abans que una cosa es converteixi en un problema, són els que venen. I, com et deia abans, no hi ha cap recepta màgica, però sí que va bé que de vegades, en una hora i mitja, algú t'endreci aquells pensaments, aquelles intuïcions que has pogut tenir en diferents moments, però que mai t'has ocupat de posar-hi remei, no? Llavors, això és el que nosaltres fem. Fer propostes per endreçar la tecnologia dintre de la nostra vida perquè sigui profitosa, perquè, evidentment, la tecnologia ha vingut a ajudar-nos.
Uh-huh. Hem estat potser una mica ingenus a l'hora de començar a utilitzar doncs, totes aquestes xarxes, aquests canals, no? Aquesta tecnologia, sense potser doncs, pensar massa què implicava tot això.
Sí, has encertat la paraula, ingenus. De vegades els pares hem afrontat, no només de cara als nostres usos, sinó de cara als usos que fan de la tecnologia els nostres fills, hem pensat que no calia una formació, que no calia incloure aquests aparells dintre de les normatives i els funcionaments familiars. Hem proporcionat un accés lliure. A més, de vegades ens hem trobat que les tecnologies van molt bé als pares per gaudir del seu propi temps. Per què? Perquè tenen un efecte hipnòtic i anestesiant sobre els més petits. I els més petits són els que requereixen més atenció, els que demanen més atenció dels pares. Llavors, els pares, com que vivim en una època de molta activitat i fem moltes feines i tenim també altres prioritats i altres necessitats, de vegades utilitzem les eines tecnològiques per distreure els nostres fills i poder ocupar nosaltres aquell temps amb coses tan normals com fer el sopar i de vegades tan poc normals com tenir activitat lúdica, festiva, a través de les xarxes socials, per exemple.
Sí, el primer toc d'atenció pels pares, que nosaltres a vegades ens queixem, no?, després de l'ús que fan els nens de la tecnologia, però som els primers que sovint, no?, doncs les utilitzem per disposar d'aquest temps, no?, que tan necessari és, també, per una altra banda.
Clar, i a veure, els pares, no només en els usos tecnològics, sinó en tot, són els referents, són els miralls en què els nostres fills creixeran i rebran uns valors que de vegades es transmeten amb el simple comportament. De fet, predicar amb l'exemple és el millor per un pare que vol aconseguir una determinada cosa dels seus fills.
Ara parlaves dels referents, no?, que els pares som referents, però avui dia el fenomen dels youtubers, no?, també doncs, acaba sent un model per als nostres nens i pels nostres adolescents, no?, despertar, doncs, podríem dir, passions, aixecar subscriptors i potser doncs, ha creat una nova manera d'entendre l'oci, no?, i també doncs, d'educar aquests menors.
Clar, tot el que fan els nens els educa. És a dir, que quan els nens estan amb els pares, són educats pels pares. Quan els nens estan amb amics, són educats per amics. Quan estan amb els mestres, són educats pels mestres. Doncs quan estan davant d'una pantalla, també són educats per la pantalla. Per això és tan important que els pares controlem, d'alguna manera, l'accés, els continguts, el temps que els nostres fills passen davant de les pantalles. En el cas concret dels youtubers, doncs sabem que és un contacte directe, sense filtres, no? Són joves, normalment, que expliquen un estil de vida. Bàsicament és això el que fan, molts cops relacionats amb l'humor, amb els videojocs, etc. Però són joves que connecten molt fàcilment, justament per això, perquè no hi ha filtres, perquè no hi ha gaire control, perquè s'expressen com s'expressen en situacions normals aquests joves, això atreu els més petits i, evidentment, crea un seguiment i amb això una transmissió de valors.
Uh-huh. Sentim, si et sembla, un dels youtubers més famosos de l'estat espanyol, que és en Rubius, que està doncs, en aquest vídeo en concret doncs, practicant l'unboxing, que és allò doncs, d'anar traient productes de les seves caixes i comentant les virtuts i els defectes. Un vídeo que hem de dir acumula més d'11 milions de visites.
Pues me he comprado un megáfono para hacer un vídeo que quería hacer hace bastante tiempo, ¿vale? Así que a lo mejor lo veis algún día en mi canal. Pero bueno, vamos a dejar esto...
¡Vamos a dejar esto!
Uy, se acaba de irse corriendo, ¡perdón! Vale, vamos a calmarnos, ¿vale? Vamos a dejar esto por aquí. ¿Qué tal estáis? ¡Hello! Vale, por Dios, ¿qué haces aquí? Ponte aquí recto, hostias. Vamos a estar guapos para el vídeo de hoy. A ver, ahí estás, ¿estás?
¡Vágil!
Vale, pues estamos aquí en el sofá de los unboxings, ¿vale? No preguntéis por qué parezco recién sacado de la cárcel, ¿vale? Pero bueno, como es Navidad y eso, vamos a hacer un unboxing, ¿vale? De los regalitos que me llegaron de Perú y Argentina de hace un par de meses, ¿vale? Tenemos dos cajitas bastante grandes, el resto me tendrán que llegar algun dia, espero. A no ser que s'hagin perdido en mitad del triangle.
El Jackie va traient, productes, els va comentant i clar, no sé, escoltant, per exemple, doncs, aquest vídeo, penso que té d'especial, no? Veure com algú doncs, va traient roba, joguines d'una caixa i les va comentant.
Clar, l'espontaneïtat, per exemple, és una cosa que capta l'atenció dels nostres fills. Algú que... d'una manera que sembla poc preparada, tot i que no sigui veritat, perquè els youtubers acostumen a cuidar el més petit detall de tot el que diuen i mostren, però aquesta expressió alliberada de qualsevol tipus de formalisme o de control és atractiu, no? De fet, aquests youtubers es converteixen gairebé en models, en herois pels nens, perquè fan el que als nens els agradaria fer. Una de les conseqüències que té el fenomen youtuber és que també surten petits youtubers, nens, d'edat força inferior a la del Rubius o qualsevol altre, que ja fan les seves pràctiques, que ja emulen des de casa, creen un canal de YouTube i intenten d'alguna manera imitar el que fan els seus herois, diguéssim, no? Clar, fa falta un control d'això, ni que sigui un control de qualitat, perquè, per exemple, un nen de 13 anys, de 12, de 10, de 14, no té cap coneixement encara, a no ser que algú s'hagi preocupat de donar-li, ni de com es grava, ni de la il·luminació, ni d'expressió verbal, ni de control del temps. No té les eines encara que sí que té el Rubius o que té qualsevol dels altres youtubers, no? Per tant, amb què ens trobem? Doncs que si els pares no estan atents, el Rubius està educant els seus fills, val? I jo no dic que no sigui bo que els nens vegin tot això, però segurament ho han de fer amb la companyia d'un adult que vagi situant cada cosa i que analitzi que després de cada visionatge es produeixi un petit debat. O almenys que no es produeixi el consum d'aquest tipus de vídeos en solidari.
Mm-hmm. Això és molt important perquè també doncs, a vegades no, el llenguatge que utilitzen, no, les temàtiques també doncs, poden ser poc educatives en aquest sentit. També creus que potser doncs, ha desaparegut el concepte de privacitat a través d'aquest fenomen dels youtubers que ens expliquen i ens ensenyen com és el seu dia a dia, les seves habitacions, la seva casa, els seus amics?
Sí, a veure, aquesta part de la intimitat que es projecta públicament, l'extimitat que se'n diu, doncs és un nou concepte que ha aparegut arran de la popularització d'internet i de les xarxes socials, no? No ens hem d'oblidar que no és que la intimitat hagi desaparegut. Zuckerberg va fer una afirmació semblant. L'era de la privacitat ha desaparegut. I no és ben bé així. Pengem el que nosaltres decidim penjar, mostrem el que nosaltres decidim mostrar. És cert que de vegades podem aparèixer en algun lloc i alguna fotografia, algun vídeo pot no estar sota el nostre control, però generalment nosaltres dipositem a la xarxa allò que decidim, no és ningú que ens empeny. Ara bé, una altra cosa és que avui, en la societat, en els joves, doncs això que els adults veiem amb una mica més d'estranyesa per ell sigui un factor més natural. Per això és important educar, per això és important fer reflexionar els joves sobre què cal ensenyar i què no cal ensenyar.
I quins mites o estereotips podem trobar darrere d'aquest fenomen que sigui perjudicial per als nostres fills i adolescents?
Quan nosaltres érem jovenets, la televisió era l'única pantalla que teníem i tenia molt poquets canals, no? Hi havia un control sobre els continguts. Avui dia hi ha molts més canals de televisió. En teoria hi ha aquest control, el que passa que la veritat és que les franges horàries infantils estan plenes de continguts que no són per infants, no? És a dir, que a la televisió ja trobem un control més laxa del que teníem nosaltres quan érem petitons. Doncs a la xarxa no hi ha cap control. No n'hi ha absolutament cap. Llavors ens trobem que els youtubers es converteixen, com deia abans, en agents educadors. Per exemple, hi ha youtubers que ens parlen d'educació sexual. És un dels temes, concretament de les noies, que parlen de les seves primeres experiències sexuals, que parlen de com afrontar la relació amb nois, i d'alguna manera perpetuen, volent o sense voler, els models sexistes, per exemple, en la relació home-dona, en el vestuari, amb l'actitud que han de prendre les noies davant dels homes, davant de la societat. I, com deia abans, els nostres fills estan sent educats per algú que no és educador, per algú que té uns altres interessos. Llavors és bo que els pares ens fem amb el control d'això perquè justament sigui educatiu. En el sentit positiu de la paraula, veure youtubers... I això, perdó, també ho pot fer l'escola, eh? Veure youtubers en una situació de debat i en una situació d'anàlisi de què diuen, de quines formes utilitzen, de quins continguts, els valors que resideixen al darrere dels seus comentaris, doncs això ha de ser educatiu, és que ho és. No ho és quan el nen s'hi enfronta en solitari.
Sentim a Vegeta77, que acumula doncs, a prop de 22 milions de subscriptors i és el segon youtuber després d'en Rubius. Ell sempre doncs, va comentant els videojocs amb els que va jugant.
¡Hey, muy buenas todos, guapísimas y Vegetas 777 en directo del mundo Vegeta! Y en el día de hoy me encuentro aquí con Willy.
¿Qué tal, Vegeta? ¿Cómo estás?
Como un auténtico vampiro, de verdad que estamos súper contentos. Os están encantando los vídeos de vampiro, cazador de vampiro. Y estamos además avanzando en otros mods. Y hablando de avanzar en otros mods, espero de verdad que os guste mucho este episodio.
Clar, hem de dir que aquest fenomen està en plena expansió i que molts es pensen que és una manera fàcil i ràpida de guanyar diners. Fins a quin punt és certa aquesta afirmació i quin és el perill? Perquè clar, si aquest és el referent per als nostres fills...
Clar, de youtubers professionals ni ha. A Espanya, on bàsicament els youtubers parlen castellà, tenen una audiència potencial que va molt més enllà d'Espanya. De fet, hi ha youtubers que volten per Estats Units, per Sud-amèrica, i que hi tenen seguidors. Llavors, és molt fàcil començar. Com deia abans, els nens s'hi atreveixen. Una altra cosa és triomfar. Com tot, doncs només uns quants escollits, els que perfeccionen la tècnica, els que adquireixen un caràcter propi i sobretot els que cobreixen una necessitat dels joves, són aquests els que acaben aconseguint milions de subscriptors, no? Clar, es guanyen la vida així, amb xifres, com més subscriptors, més potència publicitària atresoren i aquest és el seu modus vivendi. Llavors, hem de pensar com a pares que l'interès que tenen aquests youtubers, que és ben legítim, pot no ser exactament el nostre com a pares, no? Llavors, com deia abans, cal situar, cal explicar la situació. Una de les coses que faig a les xerrades, per exemple, quan parlem de youtubers amb els nens, és explicar la motivació d'un youtuber. Un youtuber té la motivació d'explicar-se, de transmetre un estil de vida, les seves aficions, però és que al darrere d'això, si estem parlant d'un youtuber professional, doncs tenim algú que viu d'això i que no dubtarà a l'hora de explicar segons què, que no posarà cap control a la seva expressió ni a la seva temàtica si això li significa restar audiència. Som professionals, llavors hem de saber-ho, els nens han de saber quins youtubers es guanyen la vida, com es guanyen la vida i si algun d'aquests nens que avui dia és espectador aconsegueix refinar la tècnica, per què no? Pot ser-ho ell també o ella algun dia, un youtuber professional.
Potser s'ha d'explicar també quins són els límits, no?, per aconseguir doncs, aquests subscriptors, aquesta publicitat, no?, per intentar doncs, que no sembli que tot s'hi val, no?, per aconseguir més clics, més likes, més visites i més subscriptors.
Clar, hi ha youtubers que han passat per judicis, oi? Hi ha youtubers que com que molts d'ells han començat sent molt joves, no estaven encara totalment formats, i han comès errors, i aquests errors, a partir de segons quina edat, poden provocar, diguéssim, poden tenir conseqüències greus, no? Ara, per exemple, estic recordant el cas d'aquell nen que va fer la gràcia de posar pasta de dents en una galeta i donar-la
a un
vagabund,
sí.
A un sense sostre, no? Clar, aquest és un error típic de qui, per aconseguir un objectiu, no ha pensat en les conseqüències d'aquest objectiu. Aquest noi buscava seguidors, buscava tenir impacte, i no va pensar que allò que estava fent no era correcte i que podia tenir conseqüències.
I com acaba influenciant tota aquesta tecnologia, no? Aquest món digital en l'educació dels nens i nenes? Ara penso, doncs, no sé, amb la seva creativitat, amb el seu llenguatge, amb la seva manera de, fins i tot de tenir, doncs, atenció plena, no? També.
Sí, clar, té un impacte molt gran. Es converteixen en ídols. Són ídols, com per nosaltres eren ídols personatges de la televisió. Amb la diferència que avui cadascú pot triar el seu ídol i pot triar el temps i l'horari en què es relaciona amb aquest ídol. Aquests youtubers, doncs, com deia abans, creen seguidors. Clar, creen seguidors, creen imitadors, i els nens intenten emular d'alguna manera el llenguatge, els continguts, que, com dèiem abans, molts youtubers s'ocupen del tema videojocs. Això, per exemple, condiciona també el temps d'oci. Quants nens dediquen un temps exagerat al videojoc i deixen totalment de banda altres activitats, a l'aire lliure, amb companyia, jocs familiars, de tauler, etc. Clar, els nens, quan troben barra lliure, s'agafen el que més els interessa. Per això som els pares els que hem de regular aquest temps.
Uh-huh. Sentim si et sembla també, doncs, perquè hi ha professors que també fan de youtubers, i que també acumulen milions de visites, com per exemple David Calle, que és doncs, un professor que està ajudant a molts nens a aprendre, doncs, a matemàtiques i ciències a través d'aquesta plataforma.
Hola chicos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos otra vez en clase y esta vez para grabar vídeos de derivadas. Me las ha pedido uno de nuestros únicos, mes de suerte, y son derivadas un poquito más complicadas de lo normal, utilizando la regla de la cadena. Supongo que cuando explique todas estas os quedará mucho más claro, pero colgaré más vídeos de derivadas. También de integrales, tengo pendientes vídeos, pero bueno, poco a poco, ¿vale? Vamos a empezar con la de arriba. La de arriba es una función elevada a un número. Os voy a ir poniendo la teoría según voy haciendo las derivadas, ¿vale? Pero lo que hay que hacer para poder hacer bien derivadas, yo siempre aconsejo que es que leáis la función que tenéis que derivar. Por ejemplo, esta de aquí, cuando la hagamos, leeríamos raíz del seno elevado a menos 1 de 3x. Si lo leéis bien, sabréis todas las cosas que tenéis que derivar. Vamos a empezar con la primera. Tenemos una función elevada a un número. ¿Cuál es la derivada de una función elevada a un número? Mirad, es como la de x elevado a un número. La derivada de x elevado a un número es el número delante y la x elevado a un número menos.
Doncs ell és un professor de Madrid, que assegura que YouTube és una eina ideal per aprendre, i que, de fet, el futur de la docència, doncs, es troba a internet. Què en penses? Potser seria l'altra cara de la moneda, no?
Clar, la tecnologia ha de servir per millorar aspectes de la societat que fins ara, sense tecnologies, o amb altres tecnologies, eren millorables. Aquest professor, doncs, un dia va posar-se a gravar les seves classes i va veure que multiplicava els seus alumnes, no només els alumnes que tenia a l'escola on treballa i amb els quals es relacionava en la vida real, sinó que a través de la vida virtual ell podia esdevenir professor de molta altra gent que potser tenia un accés més complicat o no tenia directament la possibilitat de rebre les lliçons de matemàtiques amb aquesta qualitat, no? Doncs és cert, l'educació a distància, ja fa anys que està inventada, ens costa una mica pensar-hi encara pels nivells més, diguéssim, de primària, però a la universitat ja és una cosa que està plenament instaurada, no? Estudiar a distància. Doncs la tecnologia, per què no, pot ajudar els docents a la seva tasca d'ensenyar.
Uh-huh. Llavors, per exemple, doncs, ell ensenyava, no?, en aquest vídeo que estàvem comentant, doncs, com fer derivades, no? O sigui, que és el que al final és hi ha milers de youtubers, no?, diferents propostes, al final es tracta, doncs, de veure quina és la més adient, no?, i potser aquelles que són més d'oci, doncs, regular-les en el sentit de veure què és el que està veient els nostres fills i en quin horari i durant quant de temps.
Clar, això, l'exemple d'aquest noi és ideal. Si tu estàs estudiant les derivades i pel que sigui, has estat malalt o no les has entès prou bé o necessites que te les tornin a explicar, doncs mira, tens les lliçons gravades i per algú que sap comunicar com fer les derivades o les matemàtiques en general. Doncs aquest és un exemple perfecte de per què la tecnologia té sentit i en què ens pot ajudar. En la tasca educativa, per exemple.
L'únic que és l'excepció, eh? De moment no hi ha gaires com aquests, no? Tot i que sembla que cada cop l'oferta és més variada.
No ho sé si és excepció, eh? Una altra cosa és que al final qui concentri la major part dels milions de visites que es fan a YouTube siguin els que entenem com a youtubers, no? Està clar que els joves tiren cap aquí, però estic segur que hi ha molts professors que pengen. Aquest ha aconseguit potser més notorietat perquè va ser el primer o perquè té una especial gràcia, però estic segur que n'hi ha molts. Fins i tot hi ha escoles que tenen una xarxa interna en què es pengen continguts i són coses que no estan començant, que ja tenen cert rodatge, no? I que els més atrevits s'atreveixen a incorporar al seu projecte educatiu.
Mm-hmm. El cert és que és una realitat, no? I que els joves d'avui dia gairebé no miren la televisió i que els continguts d'oci doncs, els consumeixen a través de les xarxes socials i d'aquests canals de vídeo.
Clar, perquè és a demanda, o sigui, un pot triar l'horari, pot triar el contingut, pot triar la persona que t'explica el contingut, i amb això un s'acosta cada vegada més escoltar el que vol escoltar. Cadascú tria, eh? Per això és important dirigir, crear un marc, un context, perquè els nens sàpiguen, a la llarga, quan siguin grans, triar bé.
I si algun dels pares ens escolta i pensa, ostres, el meu fill m'està demanant cada 2x3 crear un canal de YouTube, quin seria el consell?
Dependria de l'edat. Clar, per sota de 13 anys, per exemple, ja topem amb un tema legal, no? I més enllà de 13 anys, doncs jo l'animaria. Què passa? Que el pare o la mare necessiten una formació també. Necessiten poder transmetre al seu fill com s'ha d'expressar un públicament davant d'una càmera, què hauria de dir. Bàsicament, quan un youtuber no neix de la necessitat de ser famós, o no hauria de néixer, un youtuber o qualsevol persona que pretengui tenir una influència, el que necessita és un missatge. Ha de tenir alguna cosa a explicar i que aquesta cosa sigui interessant per molta gent. Sense això, doncs no hi ha gran cosa a fer. Una de les coses més patètiques, i perdó per la paraula que he vist, és nens davant d'una càmera penjant continguts que no tenen cap gràcia, que no es poden agafar per enlloc. Per què? Perquè no tenen res a explicar en realitat, perquè no controlen la part tècnica, perquè no són prou madurs encara per expressar-se correctament i potser perquè no tenen la gràcia natural que molts dels youtubers sí que tenen. Per tant, tot això són coses que s'han d'entrenar. I els pares, si veuen bé que els seus fills accedeixin a aquest tipus de comunicació, doncs el que han de fer és preocupar-se d'aquest entrenament.
Doncs moltíssimes gràcies, Gerard Vilanova, de TIC Activa, per passar una altra vegada per aquí, per als estudis de Ràdio Sabadell i per doncs, ajudar-nos a entendre una mica més sobre aquest perfil, aquest fenomen dels youtubers que són referents dels nostres adolescents i com intentar doncs, conduir i buscar una mica de límits, no?, a l'hora de consumir aquests productes. Que vagin molt bé. Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.